viabilidad porque sus pulmones fueron inmaduros. Prueba de ello es que no se expandieron.
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Granja sempre ha estat una paraula de vocació bucòlica. De fet, bucòlic significa justament això, la memòria idealitzada de la vida en el camp. De petits ens llegien contes d'animalons a la granja, cadascun en el seu lloc, en un ambient net i agradable. El granger anava al seu ritme, xino-xano, donava de menjar al porquet, munyia la vaca, agafava els ous de les gallines i, si plovia, en una pàgina del conte, a la següent, tot d'una sortia un arc de Sant Martí i cantava el gall. Bucòlic. Avui les famílies de grangers a les seves granges lluiten per sortir endavant, superar la burocràcia i una economia globalitzada marcada pel benefici i per uns consumidors que som nosaltres, a qui no queda altre que mirar el cèntim de cada producte de menjar que compram.
A lo largo de la historia, los animales han trabajado para el hombre.
¡Sigue recto, sigue recto!
Y el hombre los ha alimentado y cuidado.
¿Y los animales? ¡Que se pudra!
¿Dónde está nuestra comida?
Estoy hambriento.
Pero ahora, en este valle, en esta granja, en este granero...
¡El hombre es nuestro enemigo!
Las cosas están a punto de cambiar.
¡Acabemos con el hombre y seremos iguales! ¡Libres e iguales!
¡Libres e iguales!
Basada en uno de los más importantes y controvertidos libros de nuestro tiempo.
¿Qué está ocurriendo? Para poder vencer,
vos sona, no? L'argument és una de les adaptacions de la novel·la de George Orwell, Rebel·lió a la granja, publicada l'any 1945, una rondalla que reflectia els esdeveniments de la Revolució Russa de 1917 i la posterior transformació de la Unió Soviètica a les ordres de Stalin. Els protagonistes són un grup d'animals d'una granja que, cansats de la tirania dels humans, les expulsen i creen un sistema de govern propi que acaba convertir-se en una altra tirania brutal. Una nova crítica d'Orwell contra els totalitarismes que no estaria de més tornar a llegir avui, com 1984, una altra novel·la que va escriure uns anys més tard.
Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Y la foca hace así, y el buitre hace así. O pájaro pa, o pájaro pa, o pa, o pa, o pa. O pájaro pa, o pájaro pa, o pa, o pa, o pa.
Toló, Palau, Manescal, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, bones tardes, molt bé, moltes gràcies.
Escolta, t'he introduït en dos extrems, eh? Rebel·lió a la granja, així han començat, i Vengan a ver mi granja, que és aquesta cançó que sona de Rosa León. Sí. Imagina que esteu dia a dia no és ni una cosa ni l'altra, no, Tolo?
No, és que clar, estava xerrant de ser part bucòlica, però jo escoltant el primer conte que heu sentit m'ha vengut la part melancòlica, perquè realment jo quan vaig començar a fer feina al camp fa poc més de 25 anys, me recordava bastant en aquella situació on la gent vivia a la granja. Bueno, no tots, però les petites granges sí, que la gent era com un poc autosuficient, vivint al camp, tenia els seus animals, i era això, però s'ha transformat, perquè ha hagut una rebel·lió en la granja, mai tan ben dit, però inversa. O sigui, en George Orwell era una revolució obrera i aquí ha estat al revés, ha estat una revolució burguesa, que el que ha fet ha estat establir un altre pic a la gent, tornar a les ciutats, cap en el camp, i han desplaçat en els pagesos del camp i la seva activitat també. La idea d'autor una revolució, però a inversa, molt perillosa.
Sí, 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 perquè marca absolutament un sector primari que ja té dificultats per anar avançant. I tu deus conèixer molt bé, ara te demanaré, però te volia començar preguntant, Tolo, com és el dia de feina, com és un dia de feina teu, d'un manescal de granja o de camp. No sé si mos vols contar com ha estat el dia d'avui o, en general, com podria ser un dia de feina teu.
No, que encara mos imaginen com aquell manescal que està tot el dia amb els animals en els camps. Això. Però va, el nostre paper ja ha passat, un temps érem més clínics perquè els animals tenien un valor, un animal reproductiu tenia un valor en els camps. Reproductiu i productiu. Sí. Ara mateix aquest valor ja no el tenen els animals. I clar, la mà d'obra, i sobretot la mà d'obra especialitzada com la nostra, és el que realment està encarint bastos sanitaris. Què passa? Sent que tenen alimentaris, són controladors de medi ambient, d'identificació, d'ajudes, de control, de programes de millora, de programes de cria. I això se tradueix en que de cada vegada hi ha menys temps de vora els animals, que realment en la ramaderia de cada pia l'importa menys el que els veiem, yeah. I molta més feina burocràtica. S'ha invertit, vull dir, si en el principi quan vaig començar a fer feina era 85% de feina clínica i amb els animals i un 15% de paperassa, ara mateix la burocràcia m'ho suporta un 85%, la majoria dels documents no serveixen per quasi res i estan molt repetits, senzillament per complir normatives, i el 15% és per veure els animals i els ramaders.
No sé si penses tot de tant en tant allò de jo no vaig estudiar per això.
No sé, era graciós, perquè quan vaig començar a fer feina i explicava al meu pare la feina que jo no venc de família de camp. I clar, ma mare quan li contava la feina que fa, diu, però mentida, tant d'any d'estudiar per trepitjar merda tot el dia. Dic, i ja, però és que aquesta merda a mi m'ha donat vida. La meva vida era vocacional, com la majoria de manescals que estudiàvem un temps, i per fer feina amb els animals. Vull dir, sempre la burocràcia va ser, la burocràcia administració, ho veuen com una cosa accidental. Ara és una orientació directament. Anar a l'administració, de fet, ja llista d'espera.
I això és perquè se fa tota aquesta burocràcia? Teòricament amb un objectiu, no sé, garantista o per què?
És una delegació de responsabilitats. Quasi tots els papers són, si hi ha un problema, el darrer que no li pot posar la culpa a un altre, se menja el marron, tant a nivell d'alimentació, de medi ambient, de benestar animal, de lo que sigui. Tot és un tema de control i seguretat. A nivell de prevenció i de control, realment només hi ha una eina eficaç. La confiança que té el ramader amb nosaltres, amb els veterinaris, per si hi ha cap problema amb mosquida, i saps el que nosaltres li ensenyem. Ells també saben, vull dir que m'ho ensenyem un munt o menys, aprenc moltes coses d'ell i difonc molt de coneixements que ells m'ensenyen a mi. Però vull dir, nosaltres ensenyem en el ramader un poc el que és normal, un animal que quan està normal, quan està bé, inclús quan mata un animal, el que és normal, i si qualque dia veu qualque cosa que no li pareix normal, m'ho escrida, i nosaltres anem a valorar a veure si realment és preocupant o no. I així, i aquí és això és arrel de la xarxa d'alerta sanitària i veterinari, tant a nivell de sanitat animal com de sanitat pública. Vull dir que el One Health, el concepte One Health, i GAP, Cori, Salus Populi, que diuen llatí que la salut, la sanitat dels animals és la salut humana i la mediambiental.
I ho dèiem en començar, però tu dos cops sabes la situació del sector primari, com el veus?
No vaig bé, per tres coses. Sobretot aquí, vull dir que la majoria de ramaders no s'imaginen en el seu fill, sobretot feines més esclaves, com una vaqueria, per exemple, esclaves, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Tothom se posa unes granges grosses, però les granges grosses són les que te permeten tenir equips de feina que permeten una certa qualitat de vida en els ramaders i en els seus treballadors. Les petites granges pues creen esclavitud. Vull dir, el que passa és que la gent són vocacionals i no ho entenen com a tal. El que passa és que no tenen vida privada, la majoria de gent. De mateix han d'aixecar els que tenen vagues, han de munyir, i després el millor, anant de fira, que es diu menja, vull ir a veure. Hi ha gent que passa i es diu menja. I han de tornar d'hora perquè han de tornar a munyir sobre baixa. Vull dir, i així cada dia. És molt esclau, i això no tothom ho vol pels seus fills. És un primer hàndicap. Després, un segon, que hi ha la revalorització del terreny. Molta gent estan comprant finques, estan comprant per anar a viure, per urbanitzar el camp. O sigui, això és el capital, des de capital, que també, i te desplaça un poc el món rural d'allà on ha d'estar. i el tercer que més pes té, la burocràcia. La burocràcia està desplaçant perquè molt de periodos xerren amb ell. I és que, claro, jo me vaig dedicar en el camp, però no va de fer tant de paper, jo no servia per estudiar i ara me fan ser millor estudiant que qualsevol. I clar, què passa? Que ha de contratar servei i molt de serveis econòmics, sanitaris, agrícoles, de tot, pues tema de la burocràcia, i tot, inclús els que li manen la burocràcia saben que tot això és absurd, però així tot, pues nada, todo lo matamos y ella solo se murió, sí, que sí, diuen, yeah, sí, que ningú hi pot fer res, però tothom, pobret, i els segueixes carregant. Mm. Realment, la burocràcia és el que jo veig que està més desplaçat. Plaques solars, cultius intensius també d'oliveres, de malers, vinya, molta vinya està desplaçant la ramaderia extensiva. No veig un futur per la ramaderia aquí, en aquesta terra.
Ja, ja, ja. I teníem ganes de parlar amb tu també per copsar això. I te faig la darrera pregunta, ja sí, relacionada més directament amb la teva professió de veterinari. Com seria l'exercici ideal de la teva professió de veterinari, Tolo?
La meva ideal en el camp seria assessorant els ramaders perquè tinguessin un nivell productiu amb el que se poguessin guanyar la vida. L'única rentabilitat que els dona la ramaderia a la majoria són les subvencions. M'agradaria veure'm com un assessor tècnic i productiu de ramader, perquè tingués un nivell de producció i un rendiment econòmic suficient com per guanyar la vida ell i una família que vessin al camp com un futur, com un senyor, que vessin, som ramader, i estic orgullós de dir que som ramader. Aquest és allò que encara no està a l'altura d'altres feines tècniques com hauria d'estar, com estan altres països. Altres països, un ramader és un senyor ramader que produeix menjar per la població, que fa feina a un nivell de sofisticació bestial, i aquí podria ser el mateix. I ajudar-li a complir en temes de benestar animal, de temes mediambientals, que cada dia m'agrada més, vull dir, el que és l'agricultura regenerativa, la ramaderia regenerativa, vull dir, amb un respecte per la terra i amb una sostenibilitat. M'agradaria poder veure això, veure un pla de futur rentabilitat i en millora del territori que l'envolta. Això m'encantaria que fos així, però no ho veig.
És complicat. Idò, ara xerrarem d'un exemple d'agricultura regenerativa a Menorca, així que queda escoltant la ràdio. I t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, Tolo Palou, que és veterinari, de camp, de granja. Hem dit més vegades burocràcia que granja, això ja és símptoma d'alguna cosa, Tolo. Però molta sort en la teva feina i gràcies.
Moltes gràcies per l'interès que teniu amb el nostre sector, que és molt agraït amb aquest aspecte.
Per cert, espera, no te'n vais, espera, tot el que no hi pensava i en Joan Jiménez m'ha fet la senya, és que te volíem dir adéu en el rima de la granja, de Zeta Top, que no és la granja de Rosa León, així com pensava un poquet, però sempre és un bon moment per escoltar-la. Tolo, gràcies.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. I'm going into town, Lord, for what I need. Chain for the rip, soul killer for the weed. Dogs at the back door, leave him be. Don't feed him, Jack, no way.
Canviem de ritme, sempre amb bona música, però i ens situem a la finca de Sant Felip i el Gallarens, a Menorca, on conviuen dos projectes, el de la granja, on s'aplica l'agricultura regenerativa, i una casa de camp reconvertida en casa d'hostes després d'una reforma de l'any 2014. Leaving me, don't
Què tal? Jo sóc el Víctor Labori, que sóc el director comercial de la finca de Son Felip i els Gallarens, a Menorca. I som un equip de 7 persones que treballem al camp i després 5 que treballen el que és més a l'agroturisme de Son Felip. I amb aquest equip, aquest equipàs, pues, gestionem el dia a dia del projecte. Diria que és únic i que cada cop queden menys espais i zones al món com la que hi ha a Son Felip. Perquè avui en dia, bueno, aquesta finca, quan els propietaris la van comprar, era una finca tradicional on es feia principalment blat en extensiu, i ara mateix el que hi ha, pues, és un sistema que apliquem agricultura regenerativa, que al final el que intentem és millorar la qualitat del sòl, i amb això el que generem és molta biodiversitat a l'entorn, i un entorn molt sa i molt agradable. És un projecte de 1.000 hectàrees, que és molt gran, de les quals 600 són bosc i 400 són agrícoles, però dintre d'aquestes 400 agrícoles, en comptes de fer només un cultiu, com s'havia fet tradicionalment, el que hem passat a fer és, pues, tenir 15 hectàrees d'oliveres, 150 caps de vaques de raça vermella menorquina, que es mouen. Fem un pastoreig rotatiu, no estan sempre al mateix lloc, sinó que van regenerant el sòl de la finca. També tenim abelles que ens ajuden a polinitzar i a fer una mel d'enclova boníssima. I, bueno, molt de petits factors que el que fan és que es crea una finca molt sana i molt resilient.
Jo tenia el dubte de si era un agroturisme amb granja o una granja amb agroturisme. Com ho explicaries?
Bueno, aquest és un punt molt interessant, perquè el que veiem, que està molt bé, que també està bé perquè bueno, al final també apropa el turista a la natura, és que molts projectes són primer agroturisme i després granja, no? I en el nostre cas és més bé al revés. Tenim una finca que és bastant gran, i un projecte agrícola molt gran, i es veu només amb el número de persones que treballen al camp comparat amb els que treballen a l'agroturisme, que en el fons Son Felip no és un agroturisme, és més una casa o una villa que és ioga, però en el nostre cas som molt més granja que agroturisme. Es fa productiva amb paciència i en el sistema que tenim nosaltres, que és un sistema, com deia, d'agricultura regenerativa, es basa molt en observar i anticipar. Un exemple clar és, per exemple, l'olivera. Bueno, nosaltres som regeneratius, però també certificats ecològics, no? Però el que es faria en l'agricultura més tradicional és que tu tens un calendari de coses que has d'anar fent amb l'olivera, no? De tractaments, si hi ha un fong, pues matar-lo. I en el cas de l'agricultura regenerativa, i al costat productiu, com aconseguim aquesta productivitat, pues és observant la natura, que això és molt maco i s'aprèn molt cada dia i encara aprenem coses noves, però és observant. Si veiem, pues, que l'arbre no respira i que necessita ja la poda, pues fem la poda. Si veiem que ja comencen a tenir olives als arbres, fem tractaments amb caolí, que és, bueno, és arcilla que és natural i és ecològic, i el que fa és que aquesta arcilla camufla les olives i fa que la mosca, que és un dels depredadors i un dels problemes que tenim amb l'olivera, no entri dintre d'aquesta oliva. El sistema productiu en ecològic i regeneratiu sempre fa una mica més de respecte perquè tens una miqueta menys de control, però al mateix temps el que fas és tenir un sistema molt més divers, que el que fa és que quan entra una plaga té molta més competència, llavors és molt més difícil que aquesta plaga t'infesti tot, no?
La pagesia rebel·la perquè el camp el destrossat. Menorca era una perla que hem perdut i ara cercant.
Bueno, al final el que intentem a la finca, i tant amb les abelles com amb les vedelles, és treballar amb races autòctones, perquè al final el que veiem és que són molt més resilients i s'adapten molt millor al clima mediterrani o el clima que tenim a Menorca. Per exemple, el que fem és que durant l'estiu intentem agafar una part del ramat dintre del bosc perquè ens ajudi a treure matèria orgànica i prevenir incendis, per exemple, no? Podés intentar, és el que ens passem el dia fent a la finca, no? És observant, prenent decisions a diari sobre on movem els animals, per què, i el mateix passa amb l'abella, que treballem amb l'abella negra de les Balears, que segurament és menys productiva, que treu menys quilos de mel, però el que sí que assegurem és que adaptant a l'entorn i ajudant a que hi hagi més biodiversitat. La viabilitat social i ecològica les tenim molt clares, no? Però la part econòmica és una part molt important i és el repte que tenim, tant nosaltres com altres productors, és intentar pues, amb aquests productes que fem pues, diferenciar-nos, arribar a la màxima qualitat. I el bo que tenim, crec que tant a Mallorca com a Menorca, sobretot, és que es valora molt el producte local. Per exemple, tot el que venem al 90% a Menorca. I això, la veritat és que ens sentim orgullosos de poder contribuir a la cultura gastronòmica local.
Menorca és un jardí florit. Ses menorquines, ses roses, ses cares són tan hermoses com ses flors de Romaní.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Petres Ràdios, coneixement.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
Aire. Amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui entré a la paraula granja com a eix conductor del capítol d'entre avui i demà. I avui de matí el que hem fet ha estat una visita a la granja Escola Jovent, a Palma, una cooperativa que impulsen mà a mà 5 dels fundadors inicials, en Miquel Àngel Crego, na Toñita Garau, na Laura Poveda, na Pilar Ramírez i na Xisca Montblanc, qui ens ha fet de guia.
Amén, bon dia, xins hermanetes, com estàu? Ai.
Bon dia.
Preparats i preparades per fer de grangers i grangeres. Avui farem crespells. Què més farem, amén?
Què més tenim a la granja?
Tenim animalets a la granja. Claro, i en tenim així, tenim molts. I de voleu anar a veure tots els animalets i a donar-los un poquet de menjar. Sí, també colcarem a... A un cavall! Colcarem el cavall en el tro, farem una volteta. Haurem de menester l'ajuda dels monitors de la granja, o no? Sí. Vos los presentam i els cedeix un bon dia ben fort. Ella és na Nerea.
Bon dia.
Mirau, per aquí tenim en Marc.
Bon dia, xicos i xiques, com esteis?
Bien! Yeah!
Teniu ganes de passar dia a la granja?
Sí!
Super!
Bon dia.
Bon dia. D'on veniu? A veure, tots aquests nins i nines d'on venen?
Del Col·legi Sant Vicent de Paül del Coll d'en Rabassa.
I quants anys tenen?
Tenen 3. 3 anys i 4.
Els heu contat que veníem avui a una granja?
Sí. I estan molt emocionats de ver animals i de passar un dia fora de l'escola.
Serà el nostre dia a dia.
A veure, Xisca, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Araceli.
Això deu passar cada dia, o pràcticament cada dia, no? Durant l'arribada dels nens, a les escoles...
Cada dia, donant-se benvinguda al grup d'infants. Bé, a vegades ara comença a colònies i venen grup d'acampada. Per tant, estan un vespre aquí i també és una activitat molt enriquidora per ells.
Molt bé, idò. Nosaltres avui hem vengut a la granja escola Jovent, que és una granja molt especial perquè té animals, però també té una funció educativa, social, cultural, molt important, des de fa molts, molts anys i per molts, molts anys més. Xisca, quin és l'origen de tot això?
Bé, nosaltres vàrem començar el projecte, érem monitors d'Esclu d'Esplai Jovent, de Cingeteria, i en Tomeu Suau, que és... capellà d'allà, de la parròquia de Cingeteria, quan va arribar en el barri va muntar un esplai. I nosaltres hem estat infants de l'esplai, hem crescut en l'esplai, i després hem estat monitors de l'esplai, voluntaris, durant molts anys. Per Nadal del 96 va dir que necessitava un equip de 10 monitors i monitores per posar en marxa un projecte que seria molt bo pels infants, se rehabilitaria una possessió mallorquina del polígon, mos oferirem 10 voluntaris. Varen venir aquí el febrer del 97 a Sant Moi, mos trobàrem una finca derruïda, però en Tomeu mos va transmetre aquesta il·lusió i mos va engrescar. Reformàrem el que era la vaqueria i la païssa, ara actualment el menjador i les habitacions, i després les parts exteriors, on hi anàrem el camí perquè ni poguéssim passar, ho adaptàrem tot perquè els infants en minusvalies poguessin anar en la cadira de rodes i fos un poc còmode i poder donar oportunitat a tots els infants a participar de les nostres activitats.
I nosaltres som ben enmig, o vosaltres sou ben enmig del polígon de Son Castelló. No sé si els oients captaran també que se senten cotxes, que de tant en tant passarà un avioneta cap a Son Bonat, etcètera, no? Però jo li deia en arribar a la Xisca que això també és un oasi. Aquí hi ha molta verdor, aquí hi ha molts arbres, aquí se senten ocells.
Sí, sí, això ha canviat. Hem canviat aquest petit trosset de terra, que reconec que era inoltre de natura, quan varen començar a veure les fotos i se veia tot el polígon i autopista. I ara ets en mi del camí, com estem ara tu i jo, i només veus arbres i sents, hi ha puputs, merleres, és a dir, ha canviat l'entorn. De fet, el lema, quan iniciàrem, era un oasi de pagesia dins Palma. Però no mos podíem imaginar, al cap de 29 anys, 28, que aquest oasi realment seria així, un oasi, perquè ara veus fotos i sorprenen del canvi que hi ha hagut.
Fantàstic. I vosaltres sou una cooperativa. Explica'm-nos com funcionau.
Som una cooperativa d'iniciativa social. Ens varen constituir en cooperativa abril de 1997 i primer en cooperativa de treball associat, després el 2005 ens adaptàrem a la normativa i com que és un projecte que no és per enriquir-se, sinó que és un projecte sociocultural i educatiu i també d'oci inclusiu, i som cooperativa sense ànim de lucre. Des 10 fundadors, que iniciàrem el projecte l'any 97, quedam 5 i tenim un equip de monitors contratats, que són fitxers discontinus, perquè el curs escolar és bastant deficitari. I l'any passat, l'Ajuntament de Palma, després de moltes reunions i després d'entregar molta documentació, va valorar molt positivament el projecte i ens han fet una sessió gratuïta de l'espai, de lo que et som moll, per seguir gestionant l'activitat de la Granja Escola Jovent.
Molt bé, a 75 anys.
75 anys, és a dir, un regal.
Molt bé, això vol dir que hi ha futur per a aquesta cooperativa. I ara sentíem els patecos que passaven cap aquí, cap a la zona justament de Sort i dels arbres, i presentaven també els monitors en el començament. Amb qui feis feina? Qui vos ajuda?
Nosaltres tenim un equip contratat, que són fitxes discontinus, i actualment n'hi ha 5. I després tenim alumnes de pràctiques, dels graus d'FP, de grau mitjà i superiors. Fa un parell d'anys vàrem firmar un conveni amb Fundació Mallorca Integra, que ells gestionen les pràctiques de TABA, que és transició a la vida adulta, i hi ha alumnes que els hi motiva molt per estar cuidant els animals, o podar, o estar amb nins.
Fantàstic. I del que t'apareix si seguim un poquet els nins, i que m'imagino que després anirem cap a la zona dels animals, sí, que aquí això ja serà molt més emocionant per ells. Ara les seguim, a veure cap on anar.
Tu com te noms?
Tiago.
En Tiago! I tu?
Ainhoa!
Ainhoa, super! I tu com te noms?
Joel.
En Joel, sí. I tu?
Isabela!
Contem-nos, xisca, alguns dels projectes que teniu en marxa.
Tenim un projecte finançat des de fa molts anys per Fundació La Caixa a través d'obra d'acció social de CaixaBank, que es diu Projecte Caixa Uva, que es ofereix recursos de la granja escola, els espais, els animals, sobretot, a infants d'aules ASCE i aules UECO, de diferents centres. I participen totes les ASCE d'ASNIMO, i també participen diferents huecos de Col·legi Liceu, Sant Francesc de Sitges, la hueco de Santa Mònica. Vàrem pensar, perquè no oferim la granja escola, les activitats, en aquests centres d'educació especial o aules de nens amb diversitat funcional. Perquè aquests infants, sortir de l'aula, si van a un lloc desconegut, a vegades els hi crea una certa angoixa, o no estan segurs. Però si van a un lloc que ja coneixen, se pot fer un treball durant tot l'any amb els tutors i tutores i potenciar aspectes que cada infant necessiti. Per exemple, hi havia una nina que tenia fòbia en els animals. Només entrar aquí i veure volar els colons ja tenia una crisi. A poc a poc, cada mes, com que anava venguent, se feien activitats, ella se sentia més segura i ara va davant, toca sas, toca clar. Això després els ajuda en el seu dia a dia, perquè sa mare diu, pot anar a un parque i veu un ca i no s'assusta.
Tot el dia tombat, tu te despertes quan vols, en el cantó del sofà, marques el teu redor. Puc sentir el teu batec, que tot el dia m'ha esperat darrere el portal. No fa molt que te conec, però ja sé que ets més fidel que un humà.
Clar, entrar a la vaqueria, aquí antigament sí que seria la seu central de la granja, sí. I ara tenim tot el menjador preparat.
Berenen de pa amb oli, cada grup que ve.
Molt bé, tots iguals, tots diferents. Bon lema. I aquest que és tot per un somriure, clar que sí. I això se nota molt, tot d'una que entram aquí de dins la granja Jovent, amb aquesta casa típica de possessió, de feina, antiga mallorquina. De fet, passam per davant, per enmig de la cuina, on encara hi ha aquesta llar de foc i aquest ribell on se feia neta la roba i se tirava la cendra. I ara ja començam a sentir els ocells i els galls, sí. Que m'apareix que tots els animalons tenen nom, no, Xisca?
Sí, és gran, sí. La vaca és una estrella, en Tofo l'atzasa, que és molt simpàtic, ja ho veuràs. Després en Tro, que és el cavall que colquen, i en Torrent, que és un poc més gran, i colquen amb en Tro, que és més petitó. Bé, no és petit, però bé, és més ximple, és molt bon el lot en Tro.
Abans m'ho xerraves d'escar, no?, d'aquest nin que ja no li feien por als cans. Quins són els beneficis de que venguin els infants i toquin els animals, les coneguin? Mira, ara veiem una nina que està muntant a colcant el cavall. Quins són els beneficis d'aquest contacte amb un lloc com aquest?
Jo crec que, malgrat que estiguem a Mallorca i sembli que és una illa rural, que cada vegada els infants tenen menys contacte amb la natura. De fet, cada vegada fan activitats més artificials, menys contacte. Un dia va entrar un nin i quan just entrava va donar tres passes a mi des que a mi, però on tu has entrat, i me va dir, oh, una selva! Al·lucinen els nins. I amb els animals, te pots imaginar. És a dir, veure la vaca, tocar-la, que la vaca s'acosti, escoltar-los. Els relaxa molt en els nins. Quan ja duen una estona aquí, veus com, en el principi, si a lo millor els hi fa por, després tenen una sensació de tranquil·litat i sobretot que són activitats que els entusiasmen. també dona igualtat d'oportunitats. Ànim que van a hípica. Si venen d'una escola privada, potser fan una extraescolada hípica, però tenim infantons que potser no han vist mai un cavall. Que valenta, ho fa superbé.
Sí.
Què ha colcat a cavall? Què ha colcat?
Una xisca micro tancat ha dit una frase que m'ha agradat, que és que aquest és un recurs necessari, xisca. I sa granja Jovent és un recurs necessari i ho estem comprovant i ho estàu demostrant també des de fa molts anys, però no és gens fàcil mantenir econòmicament aquest recurs necessari. Pot ser, no tothom veu la necessitat.
No, a nivell econòmic el projecte és bastant deficitari, perquè, clar, ja sigui reformes dels espais, bé, altres reformes que s'han de fer a les cases que la cooperativa no pot assumir perquè ja tenim préstecs i una compte crèdit, i la sort que som 5 socis autònoms. I clar, els autònoms, pues, hi ha hagut moltes temporades que no tenim... Bé, estem de voluntaris, no hi ha ni per les nostres nòmines. Prioritzar nòmines dels educadors, dels monitors d'estiu. Però després, a nivell econòmic, se necessitaria una ajuda per mantenir el projecte. Les quotes de les escoles no pots pujar preus, perquè ja costa mantenir que les famílies paguin, l'autocar és molt car, i les mestres fan un gran esforç per venir. T'he comentat que era necessari perquè tenim moltíssima demanda, hi ha llista d'espera d'escoles per venir, hi ha anul·lacions, tenim reserves fins l'any 35 per venir de colònies, és a dir, de fet, això demostra que els mestres ho troben un recurs educatiu molt, molt necessari.
Teniu conveni amb la Conselleria d'Educació?
No, no tenim cap conveni amb educació.
Que seria, no sé...
Sí, com activitat extraescolar, potser que pogués que pagassin les quotes dels infants, simplement. És a dir, que la quota cobresqui despeses. Això és inviable, ja ho hem mirat en diverses ocasions, però és que quan veus que estàs en un col·lectiu d'infants, d'escoles, ja fan un gran esforç. Per exemple, van tenir beques d'empreses, d'empresaris que becaven els infants que no poden pagar. Ara tenim un programa de beques que és a través d'una mare, una cosa personal, d'una situació personal que va viure una família, que gràcies a Nàgueda podem des de fa 2 anys ajudant aquests infants que no poden pagar la quota.
Quant de nens, quanta gent passa un any per la granja escola Jovent?
Mira, en l'estiu passen al voltant de 400 infants. Pasco 100 i passen al voltant cada mes una mitja de 1.400 infants en el mes.
Junts somiarem estant desperts, viatjarem un món que ningú ha descobert. Junts creuarem mars i deserts, sentirem que som els reis de l'univers. Saps que ara i aquí és el moment, no deixis passar cap tren. El nostre viatge és imminent i és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons, i és que entre tots
l'altre dia va venir un grup d'excursió, quan ja se n'anaven, que estaven a punt de pujar sol tocar, abans de travessar la porta, una nineta se va girar i me'l va dir «Gràcies per este viaje».
Val la pena, xisca.
Val la pena, Araceli.
I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons, i és que entre
Avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és memòria.
avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Arribem al final del programa reivindicant les granges d'animals i també el sector primari en un moment en què segur que dona més rendibilitat una granja de mineria, aquestes que estan en marxa 24/7 per validar transaccions i generar criptomonedes, entre altres feines. Les granges d'animals no consumeixen ni d'en fora tanta energia elèctrica ni tanta aigua, però entenem que són les exigències del segle XXI, mentre no s'avanci en fer-les més sostenibles. Per baixar barrera posarem música d'un grup mític dels anys 80 a Mallorca. Fans de La Granja, no desconnecteu, que tenim línia directa amb el seu compositor i bateria.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Micael Gibert, benvingut a Entre avui i demà, com estàs?
Pues estic molt bé, molt content de que m'hagueu cridat.
Nosaltres de tenir-te per baixar avui la barrera del programa. Si un home com en Miquel Gibert li dic granja, que li ven el cap primer de tot?
Bueno, tu pensa que ja fa més o menys 42 anys que tenc un grup que s'anom La Granja, o La Granja, com li vulguis dir, però vamos, en aquell temps La Granja, vaja. I figura't, en 42 anys, pues, és com una forma de vida. No me'n recordo de quan ja no tenia grup, o sigui, que significa moltes coses.
Que bo, sempre...
Cosa, perquè vàrem tenir un moment,
sí.
Ara, pues, ja no és el mateix que antes, però vàrem tenir un moment molt bo, molt bo.
Nada de provecho y está siempre quejándose de todo mientras pero bosteza y le repite una y otra vez o no me digas lo que debo hacer no me sienta nada bien
que cierra esa boca.
Sempre present, eh? La granja, sí. Sempre tatuat en escò, i no sé si en escò no deveu dur cap, la granja.
No.
Jo som de la granja, no vos heu fet cap tatu, no?
No se duia. Segurament, mira, si fos ara, el millor sí que qualcú ja s'hauria fet una gea o tal. Però en aquell temps no hi havia tant de tatuatges, això és una moda més recent.
Va, vinga. Ei, per, jo crec que vos coneix tothom, a la granja, tots hem ballat i seguim ballant i cantant en les vostres cançons, però s'origen de tot, d'aquesta escola, no? Això de jo també em fui a GB, no? De qui sorgeix sí. La granja?
Sí, sí, o sigui, nosaltres... O sigui, som a 20 d'escola, nosaltres. Som un... Diguem, grueso del grupo van començar que eren 4. I els 4 pues, anàvem a la mateixa classe de Lluís Vives, de Palma, no? I bueno, pues allà vam començar... Encara no mos nomeien la granja, quan, però vamos, ja érem amics i ja tots més o menys estàvem ficats dins tot aquest de coses d'aprendre a tocar instruments i tal, no?
Uh-huh.
I després, quan vam començar a fer dret, bueno, tres de nosaltres vam estudiar dret a la carrera de dret de Palma, i com la carrera de dret de Palma pues, tenia molt de temps lliure, pues, vam muntar el grup, se va incorporar també en Carlos, que també estudiava empresarials, i bueno, i un poc així, pues, un poc sense cap pretensió ni una, no és que tinguem moltes, ara t'aprovamos, pues, menys en aquell moment, i bueno, fins que de repente un dia te'n dones compte que t'anar d'anar a Madrid a gravar un disco, i després en ve un altre... I, bueno, i una sèrie pues, de coses que la veritat és que tenim molt temps per estar contents.
Ja.
És la nostra trajectòria.
Miquel, havíem de baixar barrera amb vosaltres perquè ho duis, jo deia, tatuat, no físicament, però vaig a la vostra web, que vareu treure no fa molt nova, la granja, el corral, la cosecha, el granero, vull dir, ho teniu ben assumit, que això és tot un univers, no?
Sí, mai havíem fet broma amb aquest, en el nom del grup, però a Cervea ja s'ho hem fet, no?
Hem
fet la pàgina web i m'ho va aparèixer graciós per posar tot aquest establo, el granero.
Sí, el corral, la cosecha i el granero. Que queda clar que en el corral hi ha els concerts que ja han anunciat pel mes de maig a Inca, en el Primavera Fest.
Sí.
I el mes de juny, 60 Forever, Loco Club a València.
A València, sí.
O sigui que molt bé, i dins la collita, clar que tenim els discos, no? Tot el que podem escoltar i tot accessible a través de totes les plataformes musicals també. I en el granero tenim merchandising, com qui diu, no? Una camiseta de leopardo, però jo he sentit que en realitat era un guepard, això, que no era... Bé,
sí, és un guepardo.
No sé si vols contar la història, no importa, però jo dic, dins una granja m'hagués imaginat un mul, però no un guepard, no sé.
Tens raó, sí. Era quedat com a més... el guepardo, el leopardo, o aquest tipus d'animals, pues... combinen més bé la iconografia rockera, rock and rollera, més que una vaca, però bueno, no descartam que el pròxim animal sigui una vaca, no?
Jo crec que si estirau desfil de la granja, clar, aquí hi ha animals molt punquis, dins una granja, vull dir que podeu estirar perfectament de tot. I escolti, com va el darrer EP? Com està funcionant? Com connectau amb el públic?
Molt bé, o sigui... realment, o sigui, el darrer EP és com un single de 4 cançons que vam treure, en format físic i un poc com se feia antes, no? Perquè ara ja avui en dia se treuen poques coses en format físic. I la veritat és que, diguem-ne, la cançó estrella d'aquestes 4 del single, pues, ha funcionat, però de manera espectacular. O sigui, tant és així que quan feim concerts, pues, ja s'ha convertit quasi en un clàssic i una de les més cantades pels fans de la nostra edat. O sigui, no les noves generacions hi ha poques incorporacions, però tenim la sort de que gent de la nostra generació pues, continua venguent en els concerts, que és una autèntica fortuna, això, no?
Sí.
I ja t'he dit que l'Eterno Verano, aquesta cançó, que diguem és la principal d'aquest single, pues, és una de les favorites de molta gent, de seguidors actuals de la granja.
Escolta, i no és fàcil treure cançons noves a grups a tota la vida, posem així, no? Que mos heu acompanyat durant tota l'adolescència, ara en la maduresa. No és fàcil treure una nova cançó que no te demanin les antigues i que una nova connecti,
És precisament tu deia, això és complicadíssim. Mm. És complicadíssim. Mm. I ha estat, pues, com...
La veritat és que no m'ho esperàvem, però ha connectat. També la temàtica de la cançó també té un... bueno, té un toque nostálgico, sí, pues, de recuerdo pues, un poc a los viejos tiempos i tal, que també supos que això ha arribat un poc a la gent, o sigui... Han connectat amb la gent. En el final se tracta de connectar tant a nivell de lletra com de música, no? És com un conjunt. I aquí, pues, amb aquesta cançó, la veritat és que hem connectat com ho han connectat també quan teníem 20 anys, no? O sigui... Mos ha funcionat bé.
Molt bé. I que sent un, tant d'anys després, quan puja damunt l'escenari, la mateixa energia que quan en teníeu, no sé, 18, 20, 22 o 24?
Hombre, mira, jo sempre que m'adono és que tinc la mateixa energia. Però és una impressió, també. Perquè després, clar, quan veig vídeos, pues, vull dir que, hombre, no és el mateix, no?
Ja,
però...
Ja.
Però la veritat és que, almenys espiritualment, sí que la tenim. I jo estic segur que, a part d'això, ho tenim tots. O sigui, encara les sensacions són molt parescudes quan pujaves. Molt parescudes. Jo, no, el que és tocar en directe, no ho record diferent a quan tenia de 8, 20 anys i això. O sigui, no, la veritat és que... molt perescut, surts allà, surts nerviós, surts en la drenina de tope i surts a donar de tot, ben igual.
En aquesta edat mos passa, Miquel, que quan algú mos diu el senyor o la senyora, el miran quan dir, no, se refereix a jo, no? Jo sí, se
no,
refereix.
No, ja estic acostumat a això, ja. Ja, això és més rara quan me diuen de tu, saps? Ja, què quieres? Ja, ja un ja s'ha basat, ja, que li diguin senyor. Bé. I caballero, les dones tenen la sort que no li diuen...
Dama.
Però caballero...
Caballero, com ho feis? Quin és el secret de l'èxit, de la unió, de la connexió d'aquest grup d'amics que se varen unir un dia a l'escola?
No sé quin és el secret, o sigui, estaria bé saber-ho, però part del secret és que, bueno, pues que per així com som nosaltres dins el grup, pues el caràcter, pues som gent bastant poc conflictiva i perquè amb els nostres egos que puguem tenir, tampoc en tenim massa, però tots més o menys sabem la funció que tenim dins el grup. I està assumit i cada un té una funció important dins el grup. I està tot bastant repartit. I bueno, pues això fa pues, que potser pues, no mos passi el que passa a la majoria de grups, no? Que n'hi ha un pues, que ho fa tot tal, i se pensa que té més importància que els altres i això pot donar peu pues, a bregues o a mal ambient dins el grup. Nosaltres, pues, la veritat és que ja no te podria dir que haguem tingut mai una discussió, estar, pues, jo què sé, pot xerrar de cop, però vamos, discussió de barallar-nos mai en sa vida, amb aquests 40 i pico d'anys, mai ha passat dins el grup, mai.
Fantàstic.
I això pues, no es vol aconseguir.
No, no ho és, no ho és. I segurament molt de respecte, molta amistat i molta professionalitat. I escolta, d'anar acabant, què fa un home com en Miquel Gibert, bateria, compositor de La Granja, abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor? Tu que segurament has anat a dormir a deshores, molt d'anys.
I ara em vaig superprest. O sigui, mai en sa vida m'hagués imaginat jo que m'aniria a dormir de 3 i mitja del mestre. Pues mira, tot arriba. Què faig? Pues mira, m'asseguro que el despertador marqui l'hora que m'he de despertar, que és important. Posa que arreglar el mòbil, que també és important. O sigui, mira quines coses, com ha acabat un... Bueno, un rockero tampoc, no és que tampoc fos un rockero, però vamos, que un vol aquestes coses i diu, mare meva. Però bueno, llei de vida, no? I poques coses més, no sé si la millor... Tenc el costum d'anar a veure un tassó d'aigua, per un poc allò de refrescar el gas nata, però vamos... No, aquestes tres coses faig.
Beníssim. I de què t'apareix? Jo sempre demano en aquesta hora que el convidat de baixar darrere mos proposi una cançó, però què t'apareix si avui sortim amb una de La Granja, Miquel?
Hombre, sí, jo no? Crec que és el que toca.
Jo crec que també.
Pots posar la que tu vulguis.
Vinga, jo crec que també. I de posar la que jo vulgui, en l'agraïment molt gran i molt fort de que mos hagis avui ajudat a baixar darrere i molta sort per tu i per tot el grup. Gràcies.
Bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
azul y el coche negro de papá. Su pinta es speed metal, un gramo y tres anfetas. Hoy es lunes y mañana Dios dirá. Guillermo está avisado, tal vez se pase en un rato. Le ha tocado.